Está en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Pues, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Somos tu COPE más cercana. ¿Qué tal? COPE Cataluña y Andorra. Herrera des de COPE Cataluña i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. I portem uns quants temes. Penso que força interessants, temes de proximitat. Per bé, estar informats, algunes coses més curioses que d'altres i d'altres realment per fer-se moltes preguntes sobre com hem llegat aquí. Com hem llegat aquí? Si és que quan et fas aquesta pregunta i mires l'actualitat i dius com hem llegat aquí, te n'adones que en moltes dels capítols que avui en dia són un gran problema és una bola que no ve d'ahir ni ve d'abans d'ahir. És una bola que s'està fent gran des de fa dècades i que ara estem, ho estem pagant. És d'aquello de... d'aquellos vientos, estas tempestades, pues tres quarts del mateix. Em refereixo a l'habitatge, al lloguer, a l'accés a l'habitatge, a un preu normal, ens hem d'entendre, un preu normal que no calgui doncs, demanar prestes per pagar el lloguer. Bé, el govern ha aprovat una mesura, el govern de la Generalitat, em refereixo, ha aprovat una mesura que és la creació d'un cos de 100 inspectors d'habitatge per garantir que es compleixi la llei d'habitatge a Catalunya. Bé, quan estem parlant de tot això, ja sabeu, el topall dels lloguers, etcètera, 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 que tanta polèmica està causant. A més, i no vull avançar res del que xerrarem ara i en parlarem, a més, te n'adones que la cosa ha empitjorat. És igual, li posen una llei per millorar-ho tot, i han pitjorat tot. És a dir, però tranquil, no rectificaran, eh? No és una qüestió de rectificació, perquè ja sabeu que els polítics això de rectificar els costa moltíssim. És igual que quan posen un pla d'educació que no acaba de funcionar, sinó que les coses van pitjor, no diuen, ei, que ens hem equivocat, anem a arreglar les coses perquè aquest no és el camí. No, això no ho veureu mai. Això no ho veureu mai. Bé, que me'n vaig per les branques. Anem on anem. El Consell Executiu ha donat el vistiplau a aquest cos d'inspectors, de 100 inspectors, que tindrà un pressupost pràcticament de 6 milions d'euros i es desplegarà de manera progressiva fins al gener de 2026. Què faran aquesta gent? Què fan aquests inspectors? El que faran, de fet, tindrà la potestat de sancionar pràctiques com el frau en lloguers temporals, l'incompliment dels límits de preus, i a més, les multes poden arribar fins als 900.000 euros. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Ja tenim nova història de la llei d'habitatge, en aquest cas, en forma d'inspectors.
Sí, i aquells que igual hi ha també aquí una oportunitat de feina, no?
Mira.
En tot cas, des del govern, ho ha fet la consellera de Territori, Sílvia Paner, que diu que aquesta mesura no té com un objectiu recaptatori,
no.
Sinó que busca garantir el compliment de la normativa i protegir els llogaters. Però, com es posa damunt la taula, també perseguiran aquests inspectors, també estaran atents al tema de les ocupacions, per exemple, o de les inquiocupacions? No. Això no. Que quedi clar que aquestes qüestions no. En tot cas, com es distribuiran aquests inspectors? Mig centenar estaran a la vegueria, perquè això va per vegueries, a la vegueria de Barcelona, on la pressió del lloguer és més alta, 13 a Girona, 12 al Camp de Tarragona, 5 a Lleida, Terres de l'Ebre, Penedès i Catalunya Central, 4 a l'Alt Pirineu i un a la Vall d'Aran. Aquestes places es començaran a crear a partir del proper mes, a l'octubre, i la consellera doncs, confia en que una part del personal provindrà de funcionaris que es reubicaran, tot i que també caldrà fer un procés d'oposicions que podria allargar-se per això uns quants mesos. La mesura arriba després d'un acord amb els comuns, que és el que havien pressionat perquè fos efectiva, perquè sense inspectors consideraven que la llei del lloguer quedava doncs, això, en
res,
paper...
No.
En paper mullat.
Sí.
Diuen, doncs, que a més ara aquests inspectors estaran jurídicament, blindats jurídicament per, per sancionar. Clar, que també és veritat que aquesta mesura depenia doncs, que s'aprovessin aquí o no els pressupostos pel 2026. Que s'aprovessin tampoc, perquè depèn de molts factors, però que els comuns poguessin donar suport als pressupostos del 2026. Però, clar, evidentment no tothom veu la mesura de la mateixa manera ni amb optimisme. El sindicat de llogaters, o de llogateres, que no és sí. sospitós en aquest sentit, considera que és inútil, no?, que es creï aquest cos d'inspectors si no es regula el que és el lloguer temporal i d'habitacions, que consideren que és el principal problema o la principal escletxa per escriure el topall de preus. Mm. El sindicat, ja ho hem parlat aquí en altres ocasions, el que denuncia és que hi ha una fuita de pisos cap a aquestes modalitats no regulades. I després estan els experts, que diuen que la crisi de l'habitatge és molt complexa,
és complexa
i que, evidentment, no se solucionarà només posant això, aquests inspectors i, sobretot, posant en l'ull de l'huracà les persones que són les propietàries de l'habitatge. També juguen un paper important en el que és tot aquest mercat de lloguer.
És una bola, el tema de l'habitatge, per això al principi comentava allò de la bola que es va fer gran, en un problema de problema d'habitatge públic per persones que puguin necessitar. El parc ve, el dèficit ve des de fa anys i ningú agafa el brau per les banyes. Bàsicament és això. I què passa? Doncs que arriba un moment que peta. Sabeu què passarà? Que amb el tema de les pensions, i atenció al que diré, ens passarà el mateix. Arribarà un moment que la bola serà tan gran que algú haurà d'agafar el toro per les banyes i serem ràpids, es farà ràpid i malament. Però bé, sense anar-me per altres qüestions, parlem de tot això, d'aquesta llei de l'habitatge, parlem dels inspectors, parlem de la situació d'aquesta fuga o presumpta fuga de pisos de lloguer cap a altres sectors, com el sector turístic, amb el Sergi Llagostera. El Sergi Llagostera és president de l'Associació de Propietaris de Catalunya. Sergi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sergi, d'entrada la llei d'habitatge és l'adequada per ajudar tot això?
No, perquè ja respon a altres lleis anteriors que el que fa recollir o fer un refregit de totes aquestes normes i que ja l'aplicació d'aquestes normes anteriors ja no han donat resultat. Quan es fa la llei de l'habitatge, pues, és més del mateix. Seguirem amb un resultat contrari al desitjat.
És a dir, que quan hi ha una intervenció en aquest cas, està greujant el problema, entenc això?
Sí, la prova, per exemple, la tenim és que el mercat de lloguers s'ha col·lapsat gradualment des de fa uns quants anys i s'han anat dictant una sèrie de normes que el que han fet és arribar a aquesta situació. Per tant, la tendència o l'enfocament que es fa del tema és erroni, és un plantejament erroni.
Quin seria, des d'un punt de vista d'entrada del sindicat o del teu punt de vista, un camí més correcte per intentar alleugerir dins el que es pot ara mateix la situació?
Bé, si el que volem és un mercat de lloguer assequible, fàcil i que sigui realment real, que existeixi, perquè ara no existeix, existeix a penes, no? El que s'ha de fer són dues coses bàsiques. La primera és donar seguretat jurídica als propietaris. La seguretat jurídica comprèn pues, seguretat per cobrar el lloguer, normes clares, que no es canvien cada 3 o 4 mesos, poques restriccions a la propietat, excepte les imprescindibles i necessàries.
Aquí entraria la inquiocupació i ocupació també?
Per exemple, recordem que des de l'any 2020 estan suspesos els desnonaments o resolucions de contractes tots els procediments d'extinció de contractes o de desnonaments amb gent que teòricament vulnerable econòmicament estan suspesos, el qual ha creat un col·lapse. I això no té una compensació ni cap mesura a favor del propietari que està patint aquesta situació injusta, no? Clar, llavors, si no hi ha seguretat jurídica, bàsicament, amb aquest tema, si hi ha algun altre, automàticament els pisos no surten al mercat. I segona, el tema del topall dels lloguers, que sembla la solució directa i fàcil, el que he fet és treure molts pisos del mercat. Per què? Perquè una cosa és topar els lloguers i altra és no tenir en compte que qualsevol pis que surt al mercat té unes despeses pel propietari. Clar, si no tenim en compte la relació ingressos i despeses, al final doncs el propietari potser no li interessa a fer aquest esforç de treure un pis al mercat. Llavors, això fa que moltes previsions de lloguer per part dels propietaris se'n vagin en orris i al final es retirin del mercat tots aquests habitatges que han anat sortint gradualment.
És a dir, tenim aquí un grapat de coses que en el fons també és una opció d'oferta i demanda en aquest cas, no? I a més, no sé, ara no vull ni molt més dir ni posar ningú en contra de ningú, no? Però dona la sensació a vegades que una responsabilitat pública s'està posant a sobre els ombros d'una propietat privada, no?
Sí, aviam, si tenim en compte, perquè el primer que s'ha de tenir en compte és que el 99% dels habitatges de lloguer a Catalunya estan en mans privades, i un 1% que no arriba és lloguer social públic d'aquest que li diuen. Però amb això no s'absorbeix ni s'ha incrementat. Per tant, qualsevol solució que hi hagi ha de passar per tenir en compte els propietaris, que seran part de la solució, perquè són els seus pisos els que estan al mercat. Si no, haver fet un mercat de lloguer social paral·lel per atendre la gent que té, diguem, vulnerabilitat econòmica o una situació de necessitat i que el mercat no els pot acollir. Per tant, el que primer que s'hauria de fer és, ja que no hi ha lloguer social, és incentivar, a través de compensacions als propietaris, uns preus més assequibles.
D'acord. Bé, d'altra qüestió, també parlaven dels pisos turístics que també els culpaven molt de tot això del mercat de lloguer i el gran caramel que és Barcelona per un propietari d'un pis turístic. No sé si aquí també tindria part de responsabilitat o també les coses no s'acaben d'estar fent bé o malament.
Aviam, quan parlem de pisos turístics, a vegades es confonen dues modalitats. Una cosa són els apartaments turístics, que d'això no, l'associació de propietaris no és el seu àmbit, perquè ja té la patronal dels apartaments turístics, i l'altre són els arrendaments de temporada, que és una variació o una modalitat diferent del lloguer tradicional.
D'acord.
L'apartament turístic té un tant per cent molt petit del que és el mercat. El que passa és que aquí es veu molt evident que hi ha molts apartaments turístics il·legals, perquè no hi ha quan es publiciten, no hi ha un control del que es publicita, és a dir, si tenen llicència, si el propietari està d'acord, hi ha molt frau. Per això els apartaments turístics tenen aquesta, diguem, mala fama. Però no són el problema principal, ni molt menys. I l'arrendament de temporada és una opció que ha agafat molts propietaris de dir, ja que el lloguer tradicional té tantes restriccions i no és segur jurídicament, doncs canvio de sentit i llogo doncs, per temporada per casos més concrets de necessitats concretes d'habitatges.
Ostres, si es veu tan clar, per què no es fa? Sé que tu no tens la resposta, evidentment. L'hauria de preguntar a un polític, possiblement, no a tu, però...
La resposta jo crec que és òbvia, la veiem tots. És un mal plantejament del tema, però també no és tan sols un mal plantejament d'algú que s'equivoca a fer un plantejament, sinó que hi ha una raó ideològica. En aquests moments, això és una responsabilitat del govern i dels socis de govern, que han decidit pues, que ideològicament la propietat privada ha de desaparèixer o s'ha de reduir. És a dir, no volen pisos de lloguer, volen que tothom tingui un pis públic o on sigui, però el que no es vol és que hi hagi lloguer. I que hi hagi gent que tingui més de dos o tres habitatges. Per això un gran tenidor són 5 habitatges, cosa que és inconcebible. Ni a Espanya s'aplica ni a cap lloc del món. Un gran tenidor no pot ser mai una persona que tingui 5 habitatges o més. Per tant, el tema és que actualment s'està fent una legislació basada en una ideologia i una finalitat que va contra la propietat privada, simplement.
Doncs ara hi haurà 100 inspectors més per garantir aquesta llei que hi ha ara. Així que ho tenim bé. Senyor Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos la teva posició, molt amable.
D'acord, doncs a vosaltres i a la vostra disposició.
Gràcies a tu per atendre'ns. Mireu, que de totes, estaven xerrant de tantes i tantes històries que al final l'he preguntat pels inspectors. Què li semblava la mesura dels 100 inspectors que contacta la Generalitat? Bé, per tota la xerrada que estava fent el Sergi, suposo que gràcia no li hauria de fer.
Bueno, és una forma més de collar el propietari, que ja de per si és el que diu, està prou collat.
Faig una d'entrevistes lamentables, vull dir, li he preguntat sobretot menys pels inspectors, que era el tema, o la primera pregunta, evidentment, de tota la resta també hauríem xerrat, eh? Però bé, tampoc és de bon periodista dir, suposo que hauria dit, però no és suposat, tampoc ho ha dit ni una cosa ni l'altra. Iolanda Grales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
El cas és que el tema és força indignant, eh? El tema és força indignant perquè la pregunta és, es poden fer d'altra manera? És a dir, incentivar a les persones que posin el seu pis en lloguer, ja no només, evidentment, amb aquesta protecció jurídica, sinó també amb una protecció econòmica. Desgravació a la declaració de renda, coses així. No sé, se'm passen pel cap, eh? No sóc un expert, ni molt menys, però segurament hi hauran coses més senzilles que, si no es fan, per exemple, les que acabo de dir, serà perquè hi ha algun motiu de pes perquè no es posin en marxa. Bé, de seguida parlarem de la llei antitabac de la que parlaven aquests dies, i en aquest cas parlarem de com està afectant o de com afecta el sector de l'oci nocturn la llei antitabac, la nova llei antitabac, ja sabeu, fumar en espais públics, en terrasses, etcètera, etcètera. Doncs de seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Todos los días.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Polèmica reforma de la llei antitabac de la que ja estem parlant des de fa uns dies. I ja sabeu que, entre altres coses, doncs, prohibeix fumar i vapejar en terrasses de bar, restaurants, locals d'oci nocturn, que això també entra en l'espai que tenien reservat. Per això tampoc podrà posar-se en marxa. Fins i tot, clar, ja, sobretot si mires xarxes socials i busques concretament reaccions a aquesta llei, els turistes britànics diuen que, bé, molts, no me voy a Espanya, me voy a Portugal. Bé, no sé si la llei antitabac farà que vinguin o no britànics, en funció de quins britànics, doncs millor que es quedin a casa o se'n vagin a Portugal, això també podríem estar d'acord, no? En funció de quins, no de tots. Bé, el cas és que quan es posi en marxa aquesta llei antitabac, no només serà això que estava comentant, sinó que, a més, es prohibirà fumar i consumir vapejadors i escalfadors de tabac, a piscines públiques, marquesines, les parades del bus, vaja, els vehicles comercials, s'entén qualsevol vehicle comercial, el vehicle de la teva feina, als campus universitaris, les zones infantils i a l'exterior d'hospitals i col·legis en un radi de 15 metres. Com afecta això al sector de l'oci nocturn? En parlem amb el senyor Fernando Martínez, secretari general de la FECALON, la patronal de l'oci nocturn. Fernando, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Anda, ¿es tan caos? Porque la hostelería estáis comentando, no, esto puede ser mucho caos. ¿Tanto?
Bueno, yo lo primero que diría es que yo creo que hicimos un pacto social en la anterior reglamentación, ¿no?
Sí.
O sea, hicimos un pacto social de empresarios, autónomos, usuarios, fumadores, no fumadores. Y yo creo que ese sistema funcionaba porque se respetaba. Ahora bien, desde la hostelería nocturna hemos llamado la atención porque efectivamente esta reglamentación, estos espacios habilitados, que era la ley de libre, van a quedar obsoletos, van a quedar inutilizados y, en definitiva, esa gente va a salir al exterior a fumar. Con lo cual, quiere decir, primero, que nos hace tomar una actitud vigilante con la complicidad y lo complicado que es por la noche, evidentemente a la gente decirle, oye, mire, en el espacio de vía pública, porque ya no es tu espacio de tu local, aquí a ciertos metros no puedes fumar. Bueno, pues eso va a traer muchos problemas, va a traer ruido en la vía pública y, en definitiva, quejas vecinales.
O sea, podemos tener problemas incluso de orden público en este caso, porque inevitablemente uno sale del local a la calle a fumar y hablará con alguien, o digo yo, y eso ya, el mínimo charla con que hayan unos cuantos hablando, eso ya genera ruido.
Y efectivamente, y además tenga usted en cuenta que la proporción de gente fumadora, la gente, por ejemplo, usuaria de ocio nocturno, pues es bastante numerosa. Por ejemplo, para que se haga una idea, una discoteca de un aforo de 1,000 personas puede tener 200 a 300 fumadores, mínimo.
Caray.
O sea, imagínese esa gente que tiene una periodicidad en fumar y que, vuelvo a insistir, y que había espacios grandes habilitados fuera de todo el tema de contaminación acústica de los vecinos, pues van a tener una problemática muy importante. Además, tenemos que llamar la atención, usted lo decía, solo hay un país que es Suecia, pero es que Suecia-España es muy diferente. Ayer leía que varios turoperadores ingleses se quejaban de esta medida y que decían que ponían en peligro venir a España. Porque, claro, a ellos les gustaba ese sistema, puedo insistir, de respeto a los no fumadores en una parte y a los fumadores que puedan fumar en otro lado, ¿no? Yo creo que no, ¿cómo le diría yo? No es el momento. Yo creo que estamos en un momento complicado. Tenemos un verano que estamos haciendo cuentas y no ha sido como queríamos. Ha bajado muchísimo los consumos, ¿no? Muchísimo la rentabilidad económica por persona, y yo creo que esto nos puede dar un cierto problema.
O sea, digamos, este verano, en función, hemos tenido un récord de visitantes, pero ¿ha bajado la facturación?
Sí, bueno, todo el mundo lo dice. Si usted habla con empresarios de Baleares, empresarios de la Costa Brava, todo el mundo nos está diciendo lo mismo. Gente hay, pero la renta de consumos y los costes de gastos, pues no es lo de otros años, ¿no? También es verdad que estamos en una crisis europea y una crisis nacional en el tema de consumos. Pero
claro, eso te iba a comentar, que en el fondo también esto se está notando porque hay crisis. En Alemania hay una crisis tremenda de sueldos. O sea, supongo que los visitantes vienen un poco con la cuerda corta a la hora de gastar, supongo.
Alemania y Francia.
Bueno, y Francia, ni cuento. Francia está, en fin, ni te cuento.
Francia está en una problemática brutal. Pues claro, todo eso repercute. Entonces, claro, Estas leyes, de una manera u otra, que están muy bien, porque yo tengo que decir, oiga, que todo lo que hagamos para la salud es bueno, ¿me entiende? Pero vuelvo a insistir, yo creo que había un gran pacto social y lo han roto. Y lo han roto en un momento que lo que nosotros queremos llamar la atención como patronal es que no es el momento más adecuado.
Pero, Fernando, una pregunta. Una vez sale la gente fuera del local a fumar, ¿la responsabilidad es del local?
Bueno, yo le tengo que decir que los expedientes que vienen en Cataluña por Soroll en vía pública, ¿me entiende? Se lo están imputando al empresario.
Caray.
Se lo está imputando al empresario y están poniendo multas, pues diciendo de toda esa gente, porque claro, si es público que sale de tu local, hay como una especie de responsabilidad objetiva que aplica la administración, que también nos hemos quejado, y al final, ¿quién paga los platos rotos? Siempre el empresario.
Que a veces es más difícil abrir aquí un negocio en función de cómo... Bueno, y además, tengo entendido que hay ciertos locales también que están denunciando competencia desleal, ¿no?, conforme a otros espacios y actividades culturales.
Hombre, efectivamente, nosotros es ya una lucha constante de que estamos diciendo que igual que a nosotros nos hacen cumplir, como no puede ser de otra forma, la reglamentación en extintores, en incendios, en seguridad, en aforos y tal, pues queremos ese cumplimiento en ciertos eventos que están patrocinados por las administraciones públicas, sobre todo con los municipios, que no cumplen. Y entonces, evidentemente, nos encontramos con casos de competencia desleal y, además, usted tiene que entender que estamos diciendo que tiene que haber mayores licencias, que hay muchos problemas que tenemos en estos momentos y estamos trabajando con la Federación de Vecinos porque no hay suficientes locales de ocio en ciertos momentos importantes. Y ya verá usted, yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo de lo que va a ser el martes de la Merced, ¿me entiende?
Sí, sí.
O lo que, pues verá usted, locales con colas que no pueden entrar la gente, tenemos otros locales que están en obras, o sea que hay una problemática muy fundamental porque no se quiere debatir un gran debate sobre el modelo de ocio que necesitan, en este caso, la ciudad de Barcelona.
Es curioso que no se quiera debatir todo esto porque es un poco darse de bruces con la realidad. O sea, la gente sale y la gente quiere ocio nocturno. O sea, esto es así. Quiera o no quiera el ayuntamiento, esto es así. Y la gente saldrá y los jóvenes saldrán. Haya o no haya locales. Si hay locales, igual van a los locales. Y si no, se van a la calle. O sea, es que esto es así.
Claro, esto es así, y si no estás provocando, si esta película, fíjese usted, ya la hemos visto con la pandemia. Con la pandemia, ¿qué hemos visto? Problemas de fiestas en los domicilios, las vueltas a los guateques con la música a las 3 de la mañana, la gente no puede vivir, la gente no puede estar controlada en el tema de seguridad, en el tema de consumo de drogas, en el tema del consumo de alcohol. Yo creo que es bueno, usted sabe que yo siempre he defendido el ocio regulado y reglado y inspeccionado. Y ese es el camino que hay que hacer, pero no, si usted mira para otro lado y solo hace que sancionar, y cerrar establecimientos, pues no da solución al problema.
Claro. Pues señor Fernando Martínez, secretario general de FECALÓN, la patronal de ocio nocturno, oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Gracias a vosotros.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
En los lugares más remotos de la Tierra...
Creo que he visto algo.
El animal en peligro de extinción...
¿Qué es eso?
¡Alto, vuelve atrás!
...es el hombre.
Hay muchos ataques a personas.
Turistas a veces.
El territorio de la bestia...
Si te clasifica como alimento, ya no para. Es como un perro asesino.
...y Congo.
Son gorilas domesticados.
¿Llama eso domesticados? Son asesinos.
Tarde de aventuras, de estreno.
¡Que alguien haga algo!
El sábado a las 3:45, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Los miércoles por la noche en Telecinco.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo, ¿eh? Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra. Y, bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otro humor.
He descansado.
Claro.
Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. Cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente. Y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso. Pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, ¿eh? 93-799-2000. 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, ¿eh? 93-799-2000. I ara parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Tenim unes quantes notícies per ella. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvinguda. Gràcies un cop més per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, hi ha rebombori a la comissaria de policia local de Vilassar de Dalt. Què està passant exactament allà?
Doncs que estan en peu de guerra, i en peu de guerra amb raó, perquè estan patint des de fa molts anys un deteriorament progressiu en molts aspectes, i evidentment han dit, ens plantem. Com ja sabràs, els policies no tenim dret a vaga, no? I l'única manera que tenim, doncs, de reivindicar els nostres drets a vegades, doncs, és intentant fer com una vaga inversa, no? De quina manera podem fer-ho? Doncs en aquest cas s'ha emès un comunicat per part dels companys del Cifepol, doncs, explicant que fins a nou avís, no? I fins que es continuï o es comenci la negociació amb l'Ajuntament, doncs es deixaran de fer hores extres. Això vol dir que la seguretat no estarà garantida? No, en ningú cas, no? El que sí que passa és que ens trobarem a menys policies al carrer, no? Estem tenint, no?
Exactament, mira, quines són les reivindicacions que està passant? Perquè no es fan
doncs
una necessitat?
Doncs mira, són vàries, eh? Per exemple, s'està obligant a fer patrulles unipersonals. Pensa que estem en nivell 4 reforçat d'alerta antiterrorista, no? És una cosa que, per exemple, a Mossos és impensable. Doncs no, s'està obligant a fer patrulles unipersonals, cosa que, evidentment, posa en risc greu la seguretat dels agents i també la dels ciutadans, evidentment, no?
En un nivell 4 d'alerta antiterrorista i per seguretat, un policia es pot negar a fer una patrulla unipersonal, ja sigui Mosso d'Esquadra o sigui policia local?
Nosaltres, qualsevol policia, som cossos jeràrquics i, per tant, si l'ordre ens ve d'un superior, no ens hauríem de negar a complir aquest ordre. Dit això, l'ordre és legal, l'ordre és il·legal, en aquest cas l'ordre no és il·legal. Jo em podria negar a complir una ordre eminentment il·legal, no? I no només això, sinó que ho hauria de comunicar a qui correspongués.
Però
no?
Encara que la raó sigui... raons de seguretat, com per exemple...
Clar, en aquest cas tot és qüestionable. Jo tinc un superior jeràrquic, jo em dec el que aquesta persona em digui, però jo també puc dir o puc al·legar que jo, per garantir la meva seguretat o la de la ciutadania, doncs jo em nego a fer una patrulla unipersonal. Ja ho explicaré allà on calgui, no? Però clar, sí que és cert que ja m'estic buscant problemes. Perquè segur que hauré de donar respostes allà on correspongui, a afers interns, si aquell cos policial en disposa, se'n pot obrir un expedient per haver-me negat a complir una ordre, però evidentment tot passa pel sentit comú. Vull dir, una ordre, com et deia, eminentment il·legal, per exemple, no la compliré mai, no? Però sí que és cert que al ser un cos jeràrquic, si el teu comandament et diu, escolta, has de sortir unipersonal, patrulla, bueno, doncs...
Això no és il·legal.
No és il·legal, la persona ho hauria de complir.
D'acord.
Clar, és el que en diem, eh? Tot és motivar-ho, eh? Jo no veig clara la meva seguretat en un context tal, doncs, evidentment, em puc negar, sí, però tindré problemes, segur. D'acord. I per això els companys i companyes estan cremades.
D'acord. Escolta'm, parlem d'una nova estafa que està... I em volia preguntar per això, perquè ara l'estafa que està pol·lulant per allà és que reps un mail... suplantant a la policia i l'UDEF i t'acusen de pederasta. Aquest seria la qüestió. L'hemos detectado dentro de una historia que estamos haciendo una investigación y hay archivos y está usted posible sospechoso de pederastia. Póngase en contacto. Vull dir, explica'ns aquesta nova estafa perquè, clar, tu reps un mail així i si no estàs atents, dic, ostres,
s'ha de dir que si llegeixes el mail no cal ser tampoc graduat en comunicació ni periodisme ni res d'això. Quan tu comences a llegir el mail, no? És una mica... El llenguatge és una mica extravagant,
no? Si em permets, mira, tenemos el honor de informarle de la manera más solemne y oficial...
I aquí ja no anem bé. Aquí ja, José Miguel, no anem bé. Vull dir, el pots llegir amb una mica d'estrès, que no estàs molt pendent, però ja quan et diuen solemne i oficial... Amb alguna cosa no acaba de... No, a mi em grinyola una mica, què vols que et digui,
De la existencia de un documento procedente de la Policía Nacional y del Departamento de Delitos Sexuales. Dicho documento redactado con la máxima precisión y esmero...
No hi ha paron agafar-lo.
Sí, però ja sí que pica, perquè habitualment aquestes coses...
Sí.
Que no et fixes i hi ha gent que pica.
Sí, o algú que, evidentment, que no, o una persona doncs, gran que potser no està habituada a llegir cap comunicació institucional, no? Que no rep... Bueno, no sé, que algú podria caure, la veritat és que sí, de fet, és que per això funcionen, no? Que les estafes funcionen per alguna cosa, sempre no llences una bomba 5.000, no? I sempre hi ha algú que pica, no? Sí. I en aquest cas, doncs, com deies, no? S'està suplantant a la Policia Nacional i a la Brigada Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal, a l'UDEF, doncs, per enganyar aquests usuaris, i el que fan és doncs, robar-li informació personal a través d'aquest correu que un cop reben amb els logos de la policia falsificats i tot, i es sol·licita que respon... També una altra cosa, perdona. Me corto a mi misma. una citació així mai la rebries per correu, mai de la vida. Rebries una citació per part de dos policies, bueno, o a través d'un... Bueno, de mitjans certificats, no passa amb un correu.
I a més, hi ha una direcció que responguis amb totes les dades, vull dir, allà és, és el que volen, bàsicament. Com sempre, el que volen,
és
pispartar les dades.
Sí. Que comparteixis dades personals i amb això doncs, ells ja faran la seva segona estafa, no?, amb aquestes dades que ja tenen sobre tu. O també el que es fa molt ara és vendre aquestes dades, no?, vendre les dades personals a altres delinqüents perquè siguin ells qui facin aquestes estafes. No?
M'ha fet molta gràcia al principi del mail aquest. Tengo el honor, o sigui, la Policía Nacional tiene el honor de comunicarte que eres un pederasta. Vull dir,
és absolutament
Fa riure.
Tengo el honor de comunicarle que está usted denunciado. Sí. Bueno, no, y solemnemente.
Solemnemente
no.
Se lo digo. Doncs, bé, era qüestió de comentar una més. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs ara arribem ja a la una. Tancarem Herrera, COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant dels aeroports regionals catalans. Són viables? Preguntarem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem de seguida.